Hola, benvinguts al Tal com Raja. Com sabeu, cada dijous aquí, avui amb una entrevista especial, és l'últim programa de la temporada, i com sabeu, perquè ho hem anat dient per xarxes i per tot arreu, entrevistem a l'alcaldessa de Castellà, la Yolanda Rivera. Gràcies per venir, Yolanda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
En primer lloc, vull agrair-te molt sincerament la teva presència en aquest programa. Tal com Raja és un programa molt obert a debat, parlem de tot. Com saben els col·laboradors, podem parlar sobre si la truita ha de ser amb ceba o sense ceba, i parlem de política, naturalment, nacional, internacional, de castellà, de tot arreu. I amb col·laboradors que van rotant, i bé, no sé si has escoltat alguna vegada algun programa, però aquesta és la segona temporada, i jo personalment, com a director, doncs estic molt content també de veure que hi ha hagut respecte amb aquesta societat que estem ara una mica on sembla que l'odi funciona. Doncs aquí no ens hem barallat mai, i perquè és una de les màximes del programa respectar el contrari, no? I respectar totes les opinions, no? També em permet, si a nivell personal, doncs et volia dir el meu agraïment per l'acollida que he tingut jo personalment sempre a Castellà. Segurament saps que he estat professor a l'Institut de Castellà durant 20 anys, i de francès i de català, i per tant també han estat els meus millors anys de la meva vida professional, i m'he sentit molt estimat i recolzat. Per això, quan em van demanar, Josep, a veure si vols col·laborar a la ràdio, jo ja venia de Ràdio Sant Quirze d'estar també fent un programa com aquest 10 anys, i per tant m'hi sento un castellarenc més, o sigui que gràcies per rebre'm, i així puc mantenir el vincle amb castellà.
Pues gràcies de res, al contrari, molt agraïda a vosaltres per tenir aquesta iniciativa, no? I que sigui aquesta la segona temporada. La ràdio jo crec que és molt important, i potser a les generacions joves, no?, es va perdent una miqueta i anem més a coses més ràpides i tal, però bueno, s'ha demostrat, no?, que quan va haver l'apagada, per exemple, que tothom anava a comprar transistors i piles, perquè l'única manera de poder-nos comunicar i saber què passava era a través de la ràdio. Per tant, molts anys per la ràdio, no?, aquella cançó que deia Video Kills the Radio Star, no?, pues que no sigui així, i que la ràdio duri molt temps, i moltíssimes gràcies a les persones que a Ràdio Castellà, per sort, tenim molts voluntaris, no?, que feu programes de ràdio molt interessants, que t'arrelen també al territori, que t'arrelen a Castellà. Per tant, l'agraïment és meu cap a vosaltres, evidentment.
Molt bé, et presento als col·laboradors que han vingut avui, l'Antonio Roa. Hola.
Hola, bona tarda.
I a l'Agustí Bernard.
Encantat.
I l'Agustí Bernard.
Bona tarda, i encantat de poder compartir aquesta estona amb tu.
Doncs comencem. Mira, vas arribar a l'alcaldia de Castellà el dia 13 de desembre de l'any passat, després de 21 anys de mandat de l'Ignasi, i bé, l'Ignasi és tota una institució a Castellà. Jo, quan vaig arribar a l'institut a treballar, no hi era ell, hi havia la Montse Gatell, també molt, molt recolzat, perquè vam iniciar, després parlarem una mica de l'intercanvi de francès que fèiem i tal, i poc després va arribar ell, i no sé, la primera pregunta jo crec que és una mica obligada: quin balanç fas de la tasca de l'Ignasi i quines línies de treball has començat tu?
Bé, el balanç de la tasca de l'Ignasi, evidentment, no pot ser un altre que un balanç positiu. L'Ignasi és un gran polític, però jo, abans de dir que és un gran polític, jo crec que és un gran amant de castellà. És una persona molt arrelada en aquest poble, se'l sent seu i se l'estima, pues, com el que més, no? I això l'ha portat a aquesta estima per castellà, l'ha portat a construir un projecte, que és el que jo he heredat, un projecte pensant a castellà, pensant als castellarencs i les castellarenques, pensant en millorar la vida de les persones, de millorar la qualitat de vida de les persones, de fer el poble que tenim i que estem construint entre tots. I per tant, el meu balanç de la seva tasca no pot ser més que excepcional. És que no pot ser d'una altra manera, si no jo no hagués acceptat la seva invitació quan en el 2019 em va proposar, no?, doncs entrar en el seu equip de govern. que vaig acceptar, no? Amb totes pues, les pors i les incògnites, però evidentment si no hagués estat alineada amb el seu projecte, amb la seva manera de fer, amb la seva manera d'entendre com havia de ser pues, la política municipal, pues, no hagués acceptat, per tant. I la segona part de la pregunta que em feies, no? Que era...
Sí, quines idees de treball, en certa manera, quina filosofia té la Yolanda diferent a la de l'Ignasi, bueno, o coincident amb l'Ignasi?
Jo crec que diferent a l'Ignasi com a filosofia, pues poca. Sí, és que és veritat que són persones diferents i per tant tenim formes de ser diferent, tenim formes de ser com a persones diferents, però les grans línies de treball, els grans projectes, la manera com ell entén el poble i com entén la política, no? És sobretot la política municipal, doncs és la mateixa que entenc jo, que crec que no pot ser una altra que la d'un regidor o un alcalde d'un municipi, no? Que la seva vocació no ha de ser una altra que ser un servidor públic, ser útil. És a dir, un ajuntament, l'administració local, és l'administració que està més propera al ciutadà. I per tant, és allà on el ciutadà va picar la porta en primer lloc, no? I tu vas pel carrer perquè vius en el mateix municipi, et trobes a la gent i la gent et coneix, et posa cara i et fa arribar pues, les seves queixes, els seus neguits, les seves preocupacions, les seves inquietuds, i esperen que d'un servidor públic en l'administració local que siguis útil i que, per tant, li resolguis, l'orientis, si hi ha coses que no es poden resoldre, ja voldríem poder resoldre-ho tot, no? Però que sí que se sentin acompanyats, que se sentin escoltats, perquè estem en una societat que no ens escoltem. Que no ens escoltem. I jo crec que si ens escoltéssim una miqueta més, no ens necessitaríem tants psicòlegs, no? Si la gent parlés, però parlés i escoltés de forma activa, de forma en atenció, posant aquella persona que t'està explicant el que t'està explicant en el centre, no? I en aquell moment que tu estàs parlant amb una persona, el més important és aquella persona, no hi ha res més, no? I això, doncs, és el que jo penso que s'espera d'un representant públic en un ajuntament, en una administració local. Aquesta és la filosofia que té l'Ignasi, aquesta és la filosofia que en el nostre equip de govern ens va ensenyar, no? Perquè ha sigut un líder i nosaltres hem vist la seva forma de fer-ho, i per tant és la que jo he comprat, la que jo he après, amb la que jo combrego, la que jo estic d'acord i la que penso que és la que ha de ser.
M'ho poses fàcil per la següent pregunta, que no estava aquí, però perquè el que sí que el ciutadà, amb la política general, no? Nacional, internacional, que fa que, no sé, una mica hi ha aquesta desafecció, doncs influeix segurament amb aquest acostament a la política municipal, no? Veia, per exemple, que a Castellà no tant, perquè les dades de participació en les últimes eleccions municipals van ser del 65%, per tant, força bé, a Sabadell del 50%, suposo que també té a veure això, no? Però d'alguna manera influeix, no? Tot el fet de que, no sé, tot el que està passant i més durant aquestes últimes setmanes, al final el polític que està a peu de carrer diu, ostres, tot això a mi m'afecta, no? Perquè afecta, no?
Bueno, a veure, és veritat que és bastant decepcionant quan poses la tele, engegues la ràdio o llegeixes La Vanguardia o el diari que sigui, no? És bastant decepcionant, no? que posem la nostra confiança en el polític que sigui, en el partit que sigui, cadascun amb la seva ideologia, no? I que passin les coses que passen, no? Això és molt decepcionant i això, evidentment, provoca desafecció. És fàcil caure, no? en l'argument de que tots els polítics són iguals, no es pot confiar en ningú, i la falta de confiança és molt perillosa, és molt perillosa. És molt perillosa perquè genera incredibilitat, cap als polítics, genera frustració. Les persones tenen problemes i tenen problemes reals. Tenen problemes reals. Les persones necessiten poder arribar a final de mes, necessiten poder comprar un habitatge, necessiten poder estar segurs en els seus carrers, amb la seva gent. I quan passen aquestes coses, doncs la gent s'enfada i s'enfada, jo diria que ens enfadem. ens enfadem tots perquè pensem, no estan aquestes persones escollides per fer això, estan per cuidar-nos i per fer una societat millor. Aleshores, clar, quan passa tot això, és molt frustrant, però bueno, jo ara acabo de venir d'una reunió amb el meu equip de govern, evidentment aquest tema ha sortit a sobre la taula, i el que hem comentat i el que jo els he dit és, nosaltres estem a castellà, i nosaltres ens hem d'aïllar de tot això i nosaltres hem de treballar per castellà. I més que mai hem de demostrar que hi ha gent honesta, que hi ha gent pues totalment honesta, perquè penso que l'honestitat en un polític és algo que es pressuposa, no? com el valor. No? Abans deia, no? Els homes quan anaven a la mili se'ls pressuposava el valor. Hi havia alguns pocs que els tenien provats, no? Però en general se'ls... Pues aquí passa igual, no? Es pressuposa que som honestos i ho hem de ser, perquè estem gestionant diners públics, diners que venen de les butxaques de tots els nostres veïns i veïnes, i per tant jo ara el que els deia als meus companys és que ens hem de centrar aquí, hem de continuar fent el que estem fent. Això són coses que jo crec que passen en uns altres nivells, quan tu estàs treballant colze a colze amb el teu veí, no? Jo penso que aquestes coses pues, és més difícil que passin, no? I nosaltres ens hem de centrar aquí i hem de demostrar amb la nostra feina de cada dia que hi ha gent que som honestos i que... Bueno, jo he treballat en un banc tota la vida, no? Pues, era bueno, molts diners. A la vida. Jo mirava els diners i eren com cromos, suposo que tot passava igual, no? Quan comptaves els teus, els comptaves diferent, eh? Comptaves un, dos, quan comptaves el... Tu anaves molt més ràpid, no? A mi em passava això, suposo... Veia, vull dir que està molt greu que passin aquestes coses, molt greu, que és molt decepcionant, que és normal que la gent estigui enfadada i que lo difícil per nosaltres és tenir... Dir, no, nosaltres continuem perquè creiem que la política és l'única manera que tenim com a societat de construir-la. Un amb una ideologia, altres amb la seva, però és l'única manera de construir una societat i de treballar per un poble. I com que hi creiem que això és així, doncs hem de demostrar que estem aquí per treballar i que estem aquí per treballar per castellà.
Una de les mostres evidents que estem per treballar, i t'ho diu un sabadellenc, és, per mi, és una de les coses que em sobten, és que castellà és un poble de cultura. Vull dir, jo sóc molt crític amb la cultura de Sabadell, vull dir, estic molt ficat i sóc un columnista i faig articles d'opinió i sóc molt crític, perquè jo crec que un dels punts forts de castellà és la cultura, no? Ja em diràs si m'equivoco, no sé, el Bram, per exemple, és un referent, és un líder en aquest aspecte, no? Però també els passapristes, i la programació cultural, i més recentment la creació de l'Orquestra Camerata, no? No sé, jo et preguntaria... teniu aquesta filosofia de la cultura com a pal de paller i esteu fent tot el possible per acostar a tot tipus de públic, perquè això és l'altre tema que passa molt a Sabadell, és a dir, que hi ha un reducte de gent que fa 30 anys que van als mateixos espectacles, però no han aconseguit aquesta cohesió. La cultura és un element de cohesió i ho esteu aconseguint?
Bueno, nosaltres estem en el camí d'aconseguir-ho, no sé si ho hem aconseguit o no, però és cert que l'altre dia en la presentació de la programació de la nova temporada hi havia gent de Sabadell que ens va venir a la presentació, que no era cap acte de cultura, no era una obra de teatre, no era un concert de la Camerata, era la presentació. I ja a la pròpia presentació va venir gent de Sabadell i vam tenir aquesta mateixa conversa. Que
veus? No m'ho invento, eh?
Que estem tenint ara mateix. I evidentment que pensem que la cultura és un element cohesionador, és un element que et fa reflexionar, és un element que t'ensenya la realitat des de diferents punts de vista i que fa una societat que sigui més crítica. I hem d'aprendre a pensar per nosaltres mateixos, a treure les nostres pròpies conclusions. La cultura no ha de ser elitista, la cultura ha d'estar a l'abast de tothom, independentment de quina sigui la seva capacitat econòmica per pagar una entrada o independent de quina sigui les seves capacitats, no? Per això ara ens afegint a l'Apropa't Cultura també, que és un programa que, bueno, que té en compte les persones amb risc d'exclusió social per apropar-les a la cultura. La Camerata és un gran exemple de com acostar la música clàssica, que en principi pot semblar com algo molt exclusiu, no? al públic en general, amb aquestes conferències prèvies que es fan per explicar d'una manera pues, planera i senzilla als que no estan tan posats en la música clàssica què és allò que aniran a veure, no?, a continuació. I perquè jo penso que això, i pensem, i es va pensar des del seu moment, que és una forma de cohesió social, que les persones se senten arrelats en el seu municipi, no?, se senten orgullosos, no?, del seu municipi, i no perdre la identitat com a poble és molt important també, no perdre aquesta identitat, no?, i sentir-se arrelat en un moment en el que, bueno, que sembla que estem creixent, que ens venen grans superfícies, pues, nosaltres mantenim, no?, I incidim en que sigui un poble amb una programació cultural que, a més, estem molt satisfets i molt contents perquè fem programació cultural que es consumeix. És que es consumeix. És que l'auditori queda petit. És que la Camerata, que ha sigut la primera temporada, quan ens vam presentar el projecte i bueno, vam pensar, bueno, a poc, no?, d'aquí 3 temporades, quan això estigui més consolidat, doncs ja farem. Però és que en el any de la creació ha quedat totalment consolidat. 38.000 persones van passar per l'auditori la temporada passada.
Molt sabadellencs, Molt sabadellencs.
Alguns sabadellencs.
Sí, ho sé, perquè jo he estat un d'ells també, que ha vingut.
Alguns de Sabadell, sí. Alguns de Sant Pol, et parlo de gent que sé que ha vingut,
sí,
eh?
Sí, sí.
Vull dir, alguns de Terrassa, perquè, clar, veuen un concert de música clàssica de molta qualitat, de molt nivell. I llavors, a preus assequibles, venen les escoles, tota la setmana anterior estan venint les escoles, els està explicant, vull dir que està arribant a les escoles. El Bram és un èxit. El Bram és un èxit, és una mostra de cine doncs molt bé dissenyada, molt ben pensada i molt ben executada. Per tant, són capaços d'arrossegar pues, directors, guionistes, actrius i actors. Bueno, jo crec que no és en va, no?, que un castellarenc hagi estat escollit com el president dels cineclubs de Catalunya, no?, la Federació de Cine. Jo crec que no és casualitat.
Jo tinc una cosa a favor del Bram, i és que vaig proposar una peli i bé, vull dir, vaig veure que no era una entitat sectària, que tu
no.
Ja saps que és molt fàcil ser sectari, no?, en aquest
sí.
món on no, això és nostre, tu no.
Sí.
Qui és aquest Josep que proposa,
sí.
no?, i vaig proposar-ho. I ho van acceptar fa molts anys d'això.
Sí.
Jo tinc una petita pregunta, no sé si crítica, que trobo també a castellà, molta programació molt nostra de Catalunya i poca o gens de fora. No, ja no pregunto directament en castellà, no hi ha teatre en castellà, no, no en castellà del Vallès.
Uh-huh.
No hi ha teatre en castellà, però no és sota l'aspecte del castellà. Per què no, com ho feu la contractació? Per què no ve res de fora de Catalunya?
Bueno,
perquè és molt car, perquè per exemple, et diré, el Juan Diego Botto, amb la seva obra aquesta, Una noche sin luna, que és una de les obres més importants que s'ha fet a tot Espanya l'any passat, no fa 2 anys, va venir a Terrassa, va venir a Granollers, va venir a Sant Cugat, i en canvi doncs, vaig trobar a faltar que no vingués, ja no a castellà, a Sabadell, a ciutats més grans, no? A venir a Badalona, per exemple, i per què no hi ha alguna obra que pugui venir important de fora?
Bueno, jo crec que segurament hi haurà molts motius, l'econòmic és un, no? Però vaja, per exemple, en el Bram, ja saps que si ets usuari del Bram,
sí.
per exemple, que moltes pel·lícules són... Hi ha molt cinema espanyol, però també hi ha cinema europeu, no? A més, en versions originals. I el teatre, doncs faré la proposta també en els tècnics de cultura. Però jo crec que el tema econòmic, clar, no és el mateix portar una companyia que puguin ser de Barcelona, de Lleida, que portar-los de Madrid, Andalusia, Galícia... Però bueno, alguna obra en castellà sí que s'ha fet, és veritat que s'ha fet, però...
O sigui, és una qüestió més econòmica que res, no?
Pues segurament serà més econòmica, perquè clar, què fan els nostres tècnics de cultura? Pues van a la mostra, no?, de teatre que es fan, on s'exposen les obres que hi han i ells miren les obres, les... Però clar, aquesta, pues, mira, recordo, crec que aquest any passat, pues, no sé si es va fer a Lleida, suposo que pues, a Lleida igual porten, igual haurien d'anar un any a la des que fan a Sevilla, no ho sé, és qüestió de plantejar-ho.
Hi ha alguns ajuntaments que van per packs, no? És com una empresa que diu, mira, per 100.000 euros et podem donar això, 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 i llavors contracten això, no? Jo trobo que és un ajuntament ha de fer això, no? Precisament mirar i dir a veure què ens interessa i què no ens interessa. Ara deixo parlar, que és que no han vingut aquí només a mirar, eh? Però, bé,
estan molt atents,
sí,
eh?
Sí. No, jo vaig mirant l'hora, perquè, però tinc aquí dues preguntes que van una mica relacionades, no? Quin és el marge real de maniobra d'un govern municipal a l'hora de dissenyar una estratègia de ciutat singular i única que sigui, a més, coherent amb els marcs de referència comarcals, provincial i nacional? No sé, perquè a vegades, en un context tan interconnectat, no sé si una ciutat pot dir no, nosaltres volem això, això, això al marge, no sé, sobretot castellà, que ara parlarem del tema mobilitat, que ja havia de sortir, doncs sembla que és possible organitzar-se a nivell intern tenint en compte que és que estàs dintre d'una comarca on tot et condiciona.
Bueno, jo crec que el món de la globalització ha arribat a... en general, no? Vull dir, com a municipi podem viure aïllats, no, evidentment no podem viure aïllats, però jo crec que sí que podem mantenir aquesta identitat de municipi, que ho enllacem amb la conversa que acabem de tenir, no? Tu sí que pots fer polítiques dintre del teu municipi, no? Tu no pots impedir que et vingui una gran superfície, per exemple, no?
Però no es pot impedir.
Això no es pot impedir. Això legalment no es pot impedir. Però sí que pots promocionar pues, la teva identitat, no? Apostar molt, jo crec que molt, per les entitats locals, que això és una aposta que l'Ajuntament té i a més som un municipi a més de 200 entitats. És que són moltes. És que són moltes. I molt actives. Són moltes i molt actives. Aleshores, apostar per les entitats és una cosa que sí que depèn de la política municipal, no? I és una manera de fer xarxa social en el poble, de fer que la gent surti al poble, que gaudeixi de la cultura, ja no només de la que programa l'Ajuntament, del que fa el Vall de Baston, el Vall de Gitanes, la Casa d'Andalusia, recentment s'ha creat una hermandat de la Virgen del Rocío. Moltíssimes entitats, ja no, i deixem les esportives a banda, que també són moltes, no? Llavors, apostar per les teves entitats, tenir-les en compte constantment per tot, que la festa major sigui una festa, tu podries apostar per una festa major de gran ciutat, no? I posar molts diners per fer grans concerts o apostar per les teves entitats i que la festa te la facis teva i que tots ens sentim una festa major nostra, no? Pues jo crec que aquí sí que tens un marge de maniobra de dir per què aposto, no? Pues jo aposto per mantenir aquesta essència de poble que encara a molts ens agrada sentir, no?, que ho som, i que una vegada surts de Sabadell, no?, i agafes aquell pont
tan lleig.
I sobre a una banda i a l'altra, no?, una vegetació verda i veus la Mola i el Puig de la Creu, dius, ja estic a casa, no? Pues mantenir això i mantenir els nostres boscos i pues penso que això és el marge que tenim.
Antonio, vol fer-te una pregunta.
Bueno, és una pregunta. Bueno, jo a tu et vaig conèixer quan vàrem fer la Castellà a Montserrat.
Ah, sí.
Sí, la travessa aquella que va ser una mica durilla.
Durilla. Havia plogut molt, no?
Sí,
i ens van tallar...
Sí, ja pujant, mira, me'n recordo pujant la Montserrat, que n'hi havia aquests esglaons.
Uns esglaons que, bueno, jo perquè tinc les cames...
Un company teu em va donar, perquè si no, no podia pujar.
Que va fer el meu fill, també.
Sí,
ah, sí, que bueno, va el meu fill es va conèixer... També
pujant a Montserrat.
Sí, sí, sí.
Per tant, jo sé que ets bastant esportista, després ja
bueno,
es dirà si vols...
Bueno, esportista no sé, però
bueno,
m'agrada caminar, sí,
per
sí.
Per acabar,
sí.
Que ja era difícil.
Sí, sí.
Però jo volia, primer, la potencialitat de castellà és palpable perquè moltes empreses de distribució hem vist com a 5 anys cap aquí el polígon Pla de la Bruguera ha pujat allà, bueno, s'han posat quasi bé totes, em sembla que n'hi ha una que es té que posar, que encara no han començat les obres, però falta poc. I sembla que falta solament una de totes les empreses de distribució. A més, ara vindrà per l'any que ve la distribuïdora, no sé si comarcal i tal, de La Sirena. Això és un... O sigui, si aquestes empreses veuen que es posen a castellà, serà per alguna cosa. O sigui, és, això és una potencialitat que té castellà. També aquestes empreses donen treball a gent de castellà, sobretot, no? O sigui, molt bé. Ara bé, el que es pregunta a tothom és per on passaran, per on passen ja els camions ara mateix, és una mica una entelèquia, però per on passaran, sobretot amb la sirena, tot el transport petit o gran que tindrà tot aquest polígon, no? Jo sé que és difícil perquè vosaltres sou un ajuntament que depeneu no solament ja de Sabadell, que també, sinó de la comarca, de la Generalitat, això és veritat. Però clar, un trajecte com n'hi ha ara mateix d'aquí a Terrassa en cotxe són 20 minuts, però en canvi en transport públic és una hora i mitja, i això ho sé palpablement per un amic meu, no? O sigui, per on creus tu que haurien de passar tots aquests transport de mercaderies i, per suposat, el transport de la gent normal que va a treballar, no?
Totalment comprensible l'exposició que fas, i és una de les preocupacions o de les observacions que més em fa als castellarins, les castellarines, i és obvi, no? Perquè és obvi, no? Aquest creixement i aquesta... que castellà està sent escollit per grans empreses per situar-se. Evidentment, això està relacionadíssim amb la Ronda Nord, no? I amb l'anunci que sembla que estem més a prop de mai de la Ronda Nord. Hi ha l'acord entre l'Estat i la Generalitat.
Perdó, la Ronda Nord és el quart cinturó?
No, el quart cinturó seria...
És més amunt, no?
No, seria, la Ronda Nord seria una part de lo que seria el quart cinturó. El quart cinturó és una cosa dissenyada per arribar fins a Granollers, però la Ronda Nord estem parlant de l'enllaç entre el que ha quedat de Terrassa, no? Que mor l'autopista allà, i Sabadell, i l'enllaç fins a la nostra carretera i al nostre pont. Aquest trosset és el que es coneix com a la Ronda Nord, que és el que s'ha desencallat. I per tant ara, bueno, doncs estan treballant des de la Generalitat en el projecte executiu, etc, etc, etc. Aleshores, clar, això doncs arriba als empresaris, arriben a les grans empreses, saben que això estem doncs en vies de que això es desencalli, i bueno, pues Castellà resulta interessant per totes aquestes empreses. Aleshores, bueno, jo des de, en aquests 6 mesos que sóc alcaldessa vaig tenir una primera trobada amb l'alcaldessa de Sabadell, som veïnes, no? Som dos pobles veïns, i a més nosaltres, pues, per tendència, sobretot tots aquests camions passaran per Sabadell, i una de les coses que van tractar és aquesta ronda, i bé, va constituir una comissió de seguiment, perquè penso que hem de fer força com a municipi, a la Generalitat i a qui correspongui, perquè això sigui una realitat i es pugui desencallar. Sabadell ha dissenyat un projecte que ha consensuat també a Terrassa i que a nosaltres ens sembla bé, i que passa, pues, per fer aquest pont més ampli, i etc. Jo divendres mateix baixo a Barcelona, a territori, també per parlar d'aquest tema. Ja hem anat en aquests 5 mesos 2 vegades a territori, i l'última vegada ens van dir que ens trucarien ells per donar-nos algunes respostes. Vaig divendres, a veure què ens diuen. Però és cert que aquí ara el que podem fer és esperar que això sigui una realitat, i mentrestant què fem, no? I mentrestant què fem? Llavors, què estem demanant des de l'Ajuntament de Castellà per aquest mentrestant? El que estaria genial és facilitar la mobilitat en transport públic a les persones. Jo també sóc i he sigut, sobretot la temporada passada, usuària de l'autobús, i bueno, és obvi, no, que l'autobús, sobretot en algunes hores, és insuficient, no? Perquè jo he pujat a l'autobús i a l'última parada he vist com gent no podia pujar, i això no pot passar, no? No pot passar en un poble com Castellà, que és l'únic poble de més de 25.000 habitants que no té una connexió a una via ràpida ni té tren. i no té ferrocarril. Som l'únic poble, l'únic municipi de Catalunya. Vull dir que tenim una característica tan especial que ens dona prou solvència per anar a demanar, no m'atreveixo a dir exigir, no? Però sí a demanar, no? que això s'ha de desencallar. Aleshores, mentrestant, què estan demanant? Estan demanant, en primer lloc, la unificació tarifària. No té sentit que nosaltres estem en una zona diferent de la que està a Sabadell. No té sentit perquè és que estem obligats a passar per Sabadell. Les estudiants que van a estudiar en ferrocarrils o en Renfe a treballar, hem d'anar a Sabadell sí o sí a agafar el tren. Per tant, no té sentit que estiguem en una zona tarifària diferent. I molt menys no té sentit que haguem de pagar tres zones per anar a Terrassa, que estem a la mateixa zona. Això no té sentit. Per tant, primera cosa que estem demanant, unificació de la zona tarifària.
Però, perdona, és que això fa molt de temps que es demana, eh?
Ja ho sé, però sí, bueno, sí. Jo parlo dels meus 5 mesos, eh? 6
sí,
mesos,
no, no,
eh?
No, però vull dir que no és nou que t'ho trobes, bueno, vull dir, és que l'Ignasi ja me'n recordo que sí, ja, sí. Fa molts anys i no sé, sembla que les coses de Palacio van despacio,
van despacio, no? Bueno, ara ja han hagut canvis en la Generalitat, han hagut interlocutors nous i han de tornar a l'ataque amb les demandes, no? Diria que va ser divendres, va venir la delegada del govern també i bueno, ara portava també la presentació que li vam ensenyar i surten aquestes demandes i les va entendre perfectament, les comparteix i com a exalcaldessa i que sap el que és portar un municipi, doncs bueno, ens va dir que s'ho va prendre molta nota. Espero que per alguna banda, no?, algú ens escolti i ens faci cas. Llavors, estem demanant la unificació tarifària. Després estem demanant també una millora en els autobusos. Per exemple, nosaltres no tenim estació de Renfe ni de Ferrocarrils Catalans i, bueno, i sembla que anirà per llarg, no? Jo sempre dic que l'estació de ferrocarril de Castellà és Sabadell Nord, perquè, vaja, jo ho veig, no?, que vas amb l'autobús i on baixa la majoria de persones és a Sabadell Nord per agafar el tren. Què passa? Que sí que van demanar més freqüència d'autobusos i es va donar aquest increment de freqüència, però clar, si l'autobús, una vegada arriba a Plaça Espanya, ha de continuar fins al centre i ha de passar per la Gran Via, i la Gran Via està col·lapsada, l'autobús va col·lapsat. Per tant, la proposta que hem fet és que un cada dos busos o un sigui castellà,
Plaça Espanya
i allà dono la volta i torni. El que nosaltres li hem posat un autobús llançadera, no? Li hem posat aquest nom perquè entenem que és una manera de donar-li una agilitat sobretot en hores punta, doncs a la mobilitat personal. I també estem demanant millores en l'autobús, la connexió en Terrassa amb autobús, perquè si podem anar per la carretera de Terrassa, que a més passaria per Can Font, donant també solució a una de les urbanitzacions, doncs seria fantàstic. Per tant, totes aquestes peticions les estem fent, estem a sobre, hem enviat cartes aprofitant el canvi, no?, d'alcalde. Evidentment, l'Ignasi s'ha esbarallat moltíssim, perquè això no és nou, això no, vull dir, això és com el pantomàquet, no l'hem descobert nosaltres, però sí que és veritat que a vegades, quan es donen canvis, són oportunitats per tornar a posar sobre la taula aspectes, no? Llavors hem enviat cartes a la Paneque, hem enviat cartes a l'Illa. L'Illa em va trucar i em va dir que vindria a veure'ns, que vindria ell a veure'ns. Per tant, tenim la presentació per quan vingui i, bueno, i esperem que alguna de les peticions, mentre no es resolgui el tema de la Ronda Nord, puguem millorar d'alguna manera el transport, sobretot el transport privat. Mm-hmm.
Queden uns 10 minuts i tinc unes preguntes personals que vull fer-te-les.
A veure.
Però no, resposta ràpida. Parles de l'ampliació del pont, és fer un pont nou al costat?
Mira, el projecte que ha fet Sabadell contempla el desdoblament del nostre pont, el pont que passa al riu Ripoll, en dos carrils d'anada i dos de tornada i un carril bici. Llavors, sortint des de Castellà cap a Sabadell, no?, passaríem per aquest pont i allà a mà esquerra hi hauria una rotonda en la que tu podries agafar i entrar per l'Avinguda de les Palmeres en un projecte soterrani i sortir a la...
A Can Déu, sí, a l'altra...
Al final de la ronda, al final sí. de la avinguda
Matadepera.
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 Això,
que connecta ja, diguem,
amb que és on mor, no? Aquesta muralla amb una bencinera, no?
Sí.
Doncs el projecte que ha presentat Sabadell és aquest projecte.
Molt bé. No sé, pregunta.
A veure, és que em costa una miqueta perquè la veritat estic gaudint de la teva entrevista lo que no està escrit.
Agustí sempre gaudeix.
No, bueno, millor.
Sí, pues portem no, si hem portat a un palestí i també gaudeix.
Bueno.
Mira, et seré absolutament sincer. A la teva presentació vaig sortir una miqueta a dir ai, que ens ha vingut. I la veritat, ara que t'estic escoltant, que tinc... perdona, ets una digníssima successora de l'Ignasi.
Moltes gràcies,
però,
home.
Però, vamos, m'estàs començant a guanyar. Vete tu a saber si d'aquí a 2 anys et votaré i tu.
Queda gravat, això, eh? Queda
no, i tant. No, tinc, ara, com que jo ja vaig per lliure, ja no tinc aquest problema. No, i a més que moltes de les coses que has dit... A veure, ja saps que jo el 2019 vaig ser candidat, bueno, no pudo ser, però és que molts dels projectes que acabes de dir és que els havia proposat jo. Home, pues quiere decir que no anava tan desencaminat, oi, ja me alegro. Però sí que hi ha un tema que a mi em té però fregit, que és el... Ja sé que em repeteixo més que l'all. Quan feia abans el programa amb el Julià els dimecres, no me recordo com es deia.
Connectats?
No. Ah. Ho sento, setmana del... Això, gràcies.
Una veu en off m'ha fet por.
Doncs alguna vegada amb el Pepe Leiva li parlava del tema de la neteja, perquè és una de les grans assignatures pendents que tenim. O sigui, és inadmissible que l'edifici del Mirador, l'escala que va... aquella escala que hi ha... És que, a veure, hauria d'haver-hi una partida específica per tenir...
Per aquella escala.
Però és que com los chorros de l'oro. Perquè és que és lúgubre, bruta, de mala manera. I això fa mala imatge. Però és que, independentment d'això, a veure, podríem començar a parlar del tema de recollida, que s'hauria de fer bastant millor. El tema dels contenidors. Allà on visco jo, hi ha alguns que estan demanant a crits que els llencin se'l fumant, perquè és que és insuportable. Però és que, a part no només del tema d'escombraries i el tema de manteniment, jo visco per la ronda del Turuguet i aviam, és que jo ja no sé com demanar-ho, tot el tema de males herbes no pot ser que porti 3 anys que tot està igual. Te'n vas una mica més cap allà després del Viena, jo vaig proposar en el seu dia que aquell ferm s'havia d'arreglar perquè em consta que hi ha gent que hi ha caigut per els desnivells que hi ha i allò segueix igual. Es va posar l'excusa del tema de que s'havia de fer la Playtex, però ara deixem-ho córrer. Amb la qual cosa, a veure, jo sempre m'havia posat una norma, tant a la vida professional com la meva escassa activitat política, que era aquell anunci que feia Carlos Sainz quan estava patrocinat per Repsol, que li deia, no, este combustible està molt bé, però se puede mejorar. I contínuament, i jo sempre dic el mateix, el senyor Leiva em deia sí, que tot va millorant i tot això, dic, bueno, en fi, ja deixem-ho, però la pregunta és aquesta, tot això es pot millorar? Hi ha projectes per arribar a, pues, com a mínim, estigui tot una mica més adesentat?
Agustí, en això també estarem d'acord. En això també estarem d'acord. Estem treballant en els nous plecs del contracte de neteja i recollida de residus. De fet, en aquest ple que portarem la setmana que ve, portem una pròrroga, ja han passat els 10 anys i portarem una pròrroga perquè estem estudiant. De fet, ara el regidor que anomenaves, el Pepe Leiva, m'ha acompanyat fins d'aquí perquè venim d'una reunió i jo li venia insistint. Castellà ha crescut en aquests 10 anys, són més persones, per tant hi ha més ús de la via pública i hem d'incrementar la neteja. Per tant, ara estem treballant en els nous plecs i evidentment hem de posar més diners. La situació de l'Ajuntament ara no és la mateixa situació que hi havia 10 anys i això també és una realitat i hem de ser honestos i ja fa 10 anys doncs, estàvem en una situació econòmica molt diferent de la que enfrontem ara i per tant ara fem aquesta pròrroga del contracte de neteja perquè hem de fer uns bons plecs, hem de dimensionar-los, a veure, potser no tant com ens agradaria a tots perquè hi ha moltes necessitats a cobrir i la bossa dels ous, no? La cistella dels ous és la que és. No? I abans quan em preguntaves no, quina limitació té un municipi, doncs segurament la pressupostària, no? I per això s'està parlant no, de modificar no, tot el sistema de finançament dels municipis perquè estem molt lligats de mans, perquè tenim a l'IBI poca cosa més no? I estem a expenses de que, de l'Estat pues, ens diguin quina participació en els tributs ens toca, però és una mica una participació dos anys, després ja veurem el què, quan et venen aquests diners tu el pressupost ja l'has executat, són diners que no pots... Vull dir que és com molt complicat fer una gestió econòmica d'un pressupost en el que no tens massa marge i per tant el que tens ho has de distribuir però la neteja és una prioritat i el que et plec el portem el contracte a pròrroga perquè aquests plecs s'han de revisar i s'han de dimensionar bé i estem d'acord que la neteja i la recollida de residus l'hem de millorar i esperem que amb el nou contracte que ja es farà, doncs, si ara entrem en pròrroga, que estem al 25, 26, finals del 26, principi del 27, pugui entrar en funcionament un nou contracte, perquè és que han passat 10 anys i en 10 anys hem crescut. I fem servir molt la via pública, perquè com que som un poble molt actiu, doncs fem servir molt la via pública. I s'ha de comptar també amb el civisme, no? Perquè hi ha papereres i hi ha una al costat, no? I dius, a veure, què faig? Trec la paperera o com ho fem, no? Però bueno, i estem d'acord i és una cosa que és una obsessió personal també. Jo avui li deia a l'Eva, que el poble diu, bueno, tu perquè eres alcaldessa i te fijas demasiado. Bueno, pues, potser sí, serà això, però sisplau, anem a fer uns plecs que millorin això i que sigui evident per tothom que això s'ha millorat.
Bueno, jo abans de fer-te les preguntes clàssiques, que no són les del David Broncano, no són, són les clàssiques més a qüestionari plus, també tinc una demanda, i és que no sé si saps que el 2010 Castellà es va germanar amb Carcassonne. De fet, tenim una plaça a Carcassonne. La primera demanda és que arregleu, es va trencar allò que hi havia de plàstic, era de metacrilat, i es va trencar, el van trencar. M'agradaria que es dignifiqués una mica aquella plaça, perquè a Carcassonne tenim la esplanada de Castellà del Vallès, una esplanada immensa en un lloc que jo he visitat i que vam anar precisament a inaugurar, en un espai erm, que després es va rehabilitar just al davant del Conservatori de Música, que si mireu el Google Maps és preciós, perquè el Conservatori de Música de Carcassonne, des de dalt és un piano, des de dalt es veu un piano total, és magnífic, no? Amb l'Isidre Creus, Creus.
El Joan Creus,
amb el Joan hem estat parlant uns anys de reactivar
aquest programa
cultural, bàsicament amb un concert, era el que jo demanava, que hi hagués un concert aquí d'uns alumnes de l'Escola de Música de Carcassonne i un concert dels alumnes de l'Escola de Música a Torrevalada, doncs allà, no? Ho va veure genial, però això no s'ha reactivat. A mi m'agradaria que es reactivés, perquè el Wikipedia ho consta allà, agermanats amb la Higuera i tot això, i tot i que no és un agermanament a l'ús, ¿vale? és una mena d'intercanvi cultural, no? I per això mateix, doncs, jo crec que podríeu reactivar-lo i m'ofereixo a fer aquest
vincle. Doncs si t'ofereixes, segurament et posaré en contacte amb la regidora d'Educació, mirem a veure què es pot fer.
Molt bé. Que ens queden 5 o 6 minuts només, 4.
Que ràpid.
Sí, que més ràpid passa. Preguntes de resposta ràpida.
Ui,
com et definiries en poques paraules?
Una persona senzilla.
Què és el que més t'agrada de tu mateixa?
Què és el que... Pues que el que més m'agrada és que sóc bastant coherent, és a dir, actuo segons el que penso, saps? I això és el que més gra... Jo penso que s'ha de ser coherent a les actuacions en totes les vessants de la teva vida, no? Per exemple, jo penso que la coherència, sobretot quan ets pare o quan ets mare, és molt important. Si tu eduques els teus fills i els dius que han de fer una cosa que ells estan veient que tu no fas, és difícil, no? I jo penso que aquesta regla d'or l'he posat sempre a la meva vida, no? I és una de les coses que m'agrada, que soc coherent entre el que penso i el que faig.
I el que menys? El que menys t'agrada de tu mateixa?
El que menys m'agrada potser és que som molt exigent, autoexigent, no? I sempre penso que podria fer més coses i millor fetes. I això et genera, a vegades, un plus d'ansietat que no cal. Que no cal perquè no et porta enlloc.
Ja sé que un alcalde és com treballa 24 hores al dia, però què fas quan no treballes? Què fas quan no treballes?
Doncs pues mira, ara em fas pensar... L'altre dia vam anar al final de l'escola Torrebalada, no? I jo quan era joveneta tocava la guitarra, i és una cosa pues, que ja no faig perquè no tinc temps. I vaig arribar a casa i vaig dir a les meves filles, crec que tocaré la guitarra. Dic, m'apuntaré a tocar la guitarra. I em va dir la meva filla petita, t'hauries d'apuntar a hores de vida.
Hores de vida.
T'hauries d'apuntar a hores de vida. Per tant, què faig quan no treballo? Intento fer una hora a la setmana esport al gimnàs, m'agrada molt caminar per la muntanya, com ja comentàvem abans, i després m'agrada molt estar amb els meus, no? Sobretot parlar amb les meves filles i amb el meu marit, pues, és una activitat per mi molt sanadora.
Què és el que menys t'agrada de les persones?
La hipocresia i la falsedat. Necessito saber que la gent em ve de cara, no? Això de que ho porto malament.
Alguna vegada has dit tierra trágame?
Alguna vegada he dit tierra trágame, sí. Alguna vegada.
Tens algun llibre de capçalera? Algun llibre que diguis, bueno, és que el llegiria mil vegades?
Tinc molts, perquè m'agrada llegir, no? I és veritat que després pues, m'agrada agafar llibres i llegir-los, però bueno, no et sabria dir un en concret. Hi ha molts llibres que m'agraden.
Hi ha alguna pel·lícula d'aquella que no et cansaries de veure?
Doncs mira, et diria una, però com és molt... Ja m'he cansat, no? En una època m'agradava molt, però ara ja m'he cansat. M'agrada molt veure coses diferents i coses noves, perquè les coses, quan les has vist moltes vegades, pues ja no tens aquella emoció, no? Llavors sí que hi ha hagut alguna, però bueno, si puc escollir, canvio.
Quin és el teu, bueno, el teu crit de guerra o el teu lema? Un lema que hagis de triar.
El meu lema i el que jo aplico és no facis als altres el que no t'agradaria que et fessin a tu. I tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu. I això li he dit mil vegades a les meves filles, sempre. Tracteu els altres com us agradaria a vosaltres. Jo crec que això, si tots ho féssim, estaríem en una altra societat.
Qui t'agradaria conèixer? Un personatge viu i un altre mort?
Un personatge mort... Bueno, personatge no, una persona. Els meus avis. M'hagués agradat molt conèixer-los, que m'expliquessin... Bueno, sobretot aquella època, no?, que van viure de la Guerra Civil, a més van estar, un d'ells va estar lluitant, i sé que, bueno, pues, si no l'he conegut, ens podem imaginar per què és, i m'agradaria molt poder parlar amb ells. I alguna persona viva que m'agradaria parlar? M'agrada molt la Marianne Estapé, totes aquestes persones que parlen de les intel·ligències emocionals, aquestes persones, a mi m'agrada molt escoltar-les.
On te'n vas quan vols desconnectar i et vols perdre? L'has de dir, el lloc, eh?
A la mola.
Encara, a la mola, no, en un lloc encara que sigui al mar, a la muntanya, no cal que diguis el lloc perquè la gent et busca, segur que et busca allà.
No, doncs, al mar. Però més que res perquè tinc els meus pares que hi viuen. I aleshores pues, anar a casa dels pares, que afortunadament els tinc vius amb 80 i amb 82 anys, doncs és anar a casa, no?
De què et sents orgullosa?
De la meva família.
I et penedeixes alguna cosa?
No. És veritat que moltes vegades penso, ostres, ara, sabent el que sé, això no ho hagués fet, no? Però sempre que he pres les decisions, les he pres pensant que en aquell moment era la millor decisió que podia prendre. I clar, després les coses han anat com han anat i he pensat, no hagués hagut de fer això o hagués hagut de fer una altra. Però en el moment he fet el que pensava que s'havia de fer i per tant, pues, bueno, tampoc considero que m'hagi equivocat, no?
I per últim, un record de la teva infantesa.
El record de la meva infantesa torna a anar a la platja i a casa dels pares i els estius en bicicleta i amb els meus amics del carrer i les fogueres de Sant Joan i aquestes coses.
Bueno, com molt normal, com tanta gent, no? Doncs, Iolanda, moltes gràcies per estar aquí al Telcom Raja.
A vosaltres.
Ha estat una entrevista, jo crec que molt profitosa. jo crec que la gent que no coneixíem bé, doncs, ja a nivell de, ja polític i personal, a Yolanda, doncs jo crec que amb aquesta entrevista poden conèixer-la perfectament. T'animem força, jo crec que parlo per tots, t'animem a continuar,
gràcies.
Que la tasca no és fàcil perquè estem en una època també de molt difícil a nivell polític, i espero i desitjo doncs, que estiguis molts anys.
Moltes gràcies.
I res, a la gent que escolta el programa, és l'últim programa de la temporada, i us esperem segurament passar l'estiu, molt l'estiu, i a l'octubre ens tornarem a trobar aquí al Talcom Raja. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon estiu.
Bona tarda.
Bon estiu.